Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Acabada la primera trobada entre Salvador Illa i Carles Puigdemont, després d'una hora i mitja de reunió a la delegació del govern a Brussel·les. No ha transcendit cap detall de la trobada, però des de Junts esperen poder-se reunir també amb Pedro Sánchez. Maria Pagès.
Illa ha apostat pel diàleg com a motor de la democràcia a Catalunya en un post a X. El govern considera la trobada com un reconeixement a l'expresident Puigdemont per part de l'actual executiu, ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Un pas més cap a la normalitat de Catalunya i posar en valor allò que tants esforços va requerir, com va ser la llei d'amnistia. És veritat, ho ha dit el president, i és així, ens hagués agradat que aquesta trobada s'hagués pogut produir al Palau de la Generalitat.
El govern espanyol aprova perdonar 83.000 milions d'euros de deute de les comunitats autònomes.
A Catalunya es condonen 17.000 milions d'euros, un 20% del deute total de la Generalitat. El projecte de llei haurà de passar ara als tràmits parlamentaris i té l'oposició del Partit Popular, a què critica la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España. De los 83.252 millones, casi 60.000 corresponde a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Por tanto, la pregunta es ¿dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio que esta medida supone para otras comunidades autónomas que está denunciando el señor Feijóo?
L'atur repunta un 2,5% a Catalunya al mes d'agost amb la pèrdua de més de 60.000 llocs de feina.
La causa és la fi dels contractes d'estiu, però tot i això es tracta de la xifra de desocupació més baixa en un mes d'agost dels últims 18 anys. Des de la UGT, Òscar Riu demana protegir els sectors més perjudicats, però des del govern, el secretari de Treball, Paco Ramos, destaca que l'agost ha estat millor que el de l'any passat.
Un increment d'atur respecte al mes anterior, que per cert és menys intensitat que vam tenir de creixement de l'atur l'any passat.
Que el mercat laboral català el que fa amb els treballadors és cada vegada que s'acaba una temporada, expulsa milers de treballadors. Tenim unes dades d'atur juvenil per sobre de la mitjana de la Unió Europea.
En cultura, la innovació artística de Matís i Monet, la natura i les cultures del Pacífic, protagonistes de la nova temporada de Caixa Fòrum Barcelona.
Els centres de Girona, Lleida i Tarragona presenten propostes d'art i ciència, mentre que el Cosmo Caixa incorpora a la Sala Univers un fòssil de mamut de grans dimensions. La directora d'exposicions de la Fundació La Caixa, Isabel Salgado, explica com serà aquesta temporada.
Aquesta temporada reflexionarem sobre la natura, sobre la cultura visual, sobre la sostenibilitat, sobre la força de la memòria i sobre els grans reptes que ens envolten.
I en esport, Jordi Cervantes, sortejades les competicions europees d'hoquei patins.
A la Champions masculina, el Barça, Reus i Igualada han quedat enquadrats en el grup A amb Tricino, el Sant Omer i el Porto. A la Champions femenina, el grup A, el Vilassana i el Cerdanyola se la jugaran contra el Telecable i el Tricino, mentre que en el grup B han quedat el Palau, el Manlleu, el Fraga i el Benfica. A les dues Eurocup destaca el debut del Sant Cugat a la femenina i el duel català entre el Caldes i el Noia a la masculina. I a la tercera nova competició masculina, la Trophy, la disputarà el Sant Just, que s'estrenarà amb el Puri Roller francès.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació d'allò més tranquil·la de la que estem tenint aquest dimarts i bàsicament amb el domini del sol com el protagonista. Sol que està escalfant. I de fet ja s'han donat màximes superiors als 30 graus en alguns racons del prelitoral barceloní, de l'interior de Tarragona o del Pla de Lleida. Tot plegat amb poca humitat, per tant el sol pica, el sol és molt radiant i l'atmosfera està molt transparent. Quatre núvols s'han anat formant al Prepirineu, també cap a les comarques de Girona, però ja no esperem que hi hagi tempestes, a diferència d'ahir, d'abans d'ahir o de fa tres dies. En vista aquesta propera nit i demà, la situació vindrà marcada per la pujada encara més clara de la temperatura. De la temperatura màxima, perquè al matí encara serà frescal, el del dimecres, i també serà una jornada neta, transparent, sense tempestes i amb més vent. Compte perquè durant la tarda, sobretot la del dimecres, aquest vent de Garbí bufarà amb ganes a Girona i anirà xiulant també amb ganes a gran part del litoral. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Deixa'm explicar-te dues incidències. Per una banda, aquest accident que s'ha produït ja fa estona a l'autopista AP7, al tram del Papiol, però encara hi ha un carril tallat en sentit sud, és a dir, en sentit Tarragona, perquè estan acabant de retirar el vehicle. I, per tant, encara hi ha aturada, uns 4 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol. Això passa, com et deia, aquests 4 quilòmetres aturades a l'AP7 i en sentit sud. L'altra incidència que et volia comentar, a l'extrem nord de Barcelona, ja a l'autopista C58, la del Vallès, a l'altura de Montcada i Reixac, arribant a Ripollet, s'ha produït l'incendi d'un vehicle. Ja està apagat, però s'ha d'acabar de retirar. Hi ha un carril tallat en direcció Barberà del Vallès, per tant, sortint de Barcelona, hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. Això a la C58, com et deia, sortint de Barcelona, i com passa sovint que hi ha una incidència d'aquesta mena, això també afecta a la ronda litoral de Barcelona. Aquí ara ja hi tenim uns 4 quilòmetres de retencions entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat, en aquest sentit, en sentit Besòs. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Acabada la primera trobada entre Salvador Illa i Carles Puigdemont després d'una hora i mitja de reunió a la delegació del govern a Brussel·les. No ha transcendit cap detall de la trobada, però des de Junts esperen poder-se reunir també amb Pedro Sánchez.
La trobada s'ha celebrat a porta tancada i no hi ha hagut per ara compareixències públiques per valorar-la. El president Salvador Illa s'ha limitat a fer una piulada a la xarxa X per destacar la normalitat institucional de la reunió i recordar que el diàleg és el motor de la democràcia perquè Catalunya continuï avançant. De fet, el govern considera la trobada un reconeixement a l'expresident Puigdemont per part de l'actual executiu. La cita s'ha fet amb els pressupostos catalans i espanyols per negociar, així com acords entre Junts i el PSOE per concretar com ara el català a Europa i la immigració.
La reunió d'Illa amb Puigdemont arriba després que el president de la Generalitat s'hagi reunit ja amb alguns dels seus predecessors, Jordi Pujol, José Montilla i Artur Mas. Però anem cap a Brussel·les per saber com ha estat aquesta primera trobada institucional entre els dos líders polítics. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali, bona tarda a tothom. Doncs Illa i Puigdemont han estat sols cara a cara durant una hora i mitja aproximadament. Ho han fet en una sala petita i senzilla, dues butaques fosques, dues plantes a banda i banda, tauleta de vidre davant i cap bandera, ni l'europea ni la senyera. Ha estat la primera vegada que es reuneixen Puigdemont fa 8 anys que és a Bèlgica, exiliat, i Illa fa 1 any que és president. S'han encaixat les mans molta estona perquè els fotògrafs i càmeres captessin el moment i la reunió ha estat, però, a porta tancada. No han fet declaracions, si més no els periodistes, ho han fet a xarxes socials. Ara ho explicarem. Puigdemont ha arribat a la delegació del govern català, doncs, caminant i somrient, i Illa ja l'esperava dins. En marxar, Puigdemont ho ha fet amb el seu cotxe, aquell que té una matrícula personalitzada, 1O2017, i Illa en furgoneta fosca. Illa fa una estona, com dèieu també vosaltres, ja ha dit a les xarxes socials fa uns minuts, que la reunió és una més de les que ha fet amb la resta d'expresidents de la Generalitat. I Puigdemont també a les xarxes ha agraït la trobada, però ha lamentat que no s'hagi produït al Palau de la Generalitat. Torna a quedar clar, diu Puigdemont, que no vivim una situació de normalitat. Sigui com sigui, aquest curs polític i en joc, com dèieu, els pressupostos generals dels pressupostos generals de l'Estat i els 7 vots de Junts al Congrés de Diputats són importants. I d'altra banda, doncs, l'amnistia s'hauria de fer efectiva del tot i Puigdemont, Comín i Puig haurien de poder tornar. Ara ell ha estat a la seu del Parlament Europeu, on s'està fent ara l'acte d'inauguració d'una exposició sobre el mil·lenari del monestir de Montserrat. L'Escolania acaba de fer una intervenció i el president ha marxat ara fa un moment envoltat d'un núvol de periodistes que no li han aconseguit arrencar ni una sola paraula de valoració d'aquestes reunions, que de fet el seu avió de tornar a Barcelona surt o sortia a les 8. Això és tot el que us podem dir aquí a Brussel·les. Continuar les intervencions ara musicals d'aquesta inauguració de l'exposició del mil·lenari de Montserrat.
Moltíssimes gràcies, Mont, per aquest extens repàs. Hores abans d'aquesta reunió, la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, ha marcat la trobada entre Illa i Puigdemont en la normalitat institucional.
Paneque ha recordat que l'executiu català hagués volgut fer la reunió al Palau de la Generalitat.
un pas més cap a la normalitat de Catalunya i posar en valor allò que tants esforços va requerir, com va ser la llei d'amnistia. És veritat, ho ha dit el president, i és així, ens hagués agradat que aquesta trobada s'hagués pogut produir al Palau de la Generalitat.
Els socialistes catalans recorden a Junts que havien demanat amb insistència la trobada. El líder del PSC al Parlament, Ferran Pedret, creu positiu intentar trobar consensos amb el segon partit de Catalunya.
Cercar si hi ha algun aspecte en el que, pel bé del país i per l'interès general de Catalunya, valgui la pena provar de construir algun consens. Sobre les expectatives que cadascú dipositi en aquesta reunió, no podem fer altra cosa que respectar l'estat d'ànima amb la que cadascú aborda aquesta reunió. En tot cas, Junts havia estat reclamant intensament que es produís aquesta reunió.
En la mateixa línia, els comuns veuen amb bons ulls el diàleg, però recorden els socialistes que Illa és president amb el suport dels partits d'esquerres. David Cid és el seu portaveu parlamentari.
Malgrat tinguem diferències polítiques amb Junts, com deia jo abans, s'haurien de poder arribar acords de país. Sobre una hipotètica geometria variable o en tot cas sobre un canvi d'aliances. Miri, jo crec que el president ja sap que té un acord d'investidura, que és president gràcies a dues formacions polítiques d'esquerres, en concret no un acord amb els comuns. Crec que ho he dit més d'una vegada, és a dir, si el Partit Socialista té la tentació de jugar a la geometria variable, la legislatura no arribarà a bon port.
I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, en un missatge a la xarxa social X, acusa Illa de manca d'ètica per la seva reunió vergonyosa, diu en Puigdemont.
Una reunió que arriba una setmana abans de la diada de l'11 de setembre. Avui el govern ha presentat la imatge gràfica i l'acte institucional per commemorar-la. La celebració girarà entorn la pluralitat i diversitat de Catalunya. Maite Polo.
El cantant Antonio Orozco, un homenatge a l'escriptor Paco Candel, que va simbolitzar la convivència i integració a Catalunya, i la reivindicació de la potència intel·lectual de Maria Assumpció Català, matemàtica i astrònoma, seran alguns dels atractius de l'espectacle de Marta Ballarri per al vespre de l'11 de setembre al Teatre Nacional. Una creació que vol transmetre el missatge que el mateix president Salvador Illa va transmetre fa pocs dies als seus consellers i conselleres a la trobada d'Arnes. Ho ha explicat la portaveu Sílvia Paneque.
Aquest missatge traslladava el president Illa a les jornades d'Arnes, va lligat amb el missatge que el govern també vol donar aquest 11 de setembre. Catalunya és un país ric en la seva diversitat, igualitari, inclusiu, obert, ric culturalment i, per tant, obert al món.
Salvador Illa participarà en la hissada de la Senyera al Parlament i oferirà una recepció oficial. El 10 de setembre, el dia abans, pronunciarà el discurs institucional i el mateix dia 11, com és tradicional, el govern oferirà l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova a Barcelona. També es faran actes a través de les delegacions territorials de la Generalitat a Catalunya i a les delegacions a l'estranger.
Mentrestant, a Madrid, el govern espanyol ha aprovat la condonació de 83.000 milions d'euros de deute de les comunitats autònomes.
A Catalunya suposarà 17.000 milions del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, un 20% del deute total de la Generalitat. El projecte de llei, que haurà de passar ara als tràmits parlamentaris, té l'oposició del Partit Popular, a qui la ministra d'Hisenda insta a recapacitar.
Esther Minguell.
Maria Jesús Montero titlla la mesura d'excepcional i en la seva compareixença després del Consell de Ministres ha reiterat que beneficia a totes les comunitats autònomes.
Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España. De los 83.252 millones, casi 60.000 corresponde a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Por tanto, la pregunta es ¿dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio que esta medida supone para otras comunidades autónomas que está denunciando el señor Feijóo?
Montero ha aclarit que els recursos que les autonomies s'estalviaran en interessos podran destinar-los a partides socials com sanitat, educació o dependència. I es pregunta qui deixaria escapar aquesta oportunitat.
¿Qué familia española en su sano juicio va a decir que no a que alivie la carga de deuda que tenga su familia? Bueno, pues esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades autónomas del Partido Popular que han dicho que no están de acuerdo.
Aquesta mesura, assegura Montero, és clara i no frena ni substitueix la reforma del sistema de finançament autonòmic en què l'executiu segueix treballant.
Justament, el govern català ha aprovat avui el sostre de despesa de la Generalitat, que és el primer pas per elaborar els pressupostos.
Uns pressupostos que el Departament d'Economia treballarà durant les pròximes setmanes i que el govern desitja tenir aprovats l'1 de gener de l'any vinent. La consellera portaveu no ha parlat de calendaris de negociacions amb els grups del Parlament, però ha xifrat el sostre de despesa amb més de 40.500 milions d'euros.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'atur repunta a Catalunya el mes d'agost amb un augment del 2,5% i la pèrdua de més de 60.000 llocs de feina. La causa és la fi dels contractes d'estiu, però tot i això es tracta de la xifra de desocupació més baixa en un mes d'agost dels últims 18 anys. Montse Hidalgo.
Catalunya lidera l'augment de l'atur a tot Espanya en termes absoluts, ja que a l'agost ha sumat prop de 8.000 aturats respecte del juliol i el total és de 327.000 persones. D'aquestes, tres quartes parts són del sector serveis. Des del sindicat UGT, el secretari de Política Sindical, Òscar Riu, lamenta l'estacionalitat del mercat laboral i reclama mesures per protegir els sectors més perjudicats.
Que el mercat laboral català és el més estacional de tot l'Estat. Que el mercat laboral català el que fa amb els treballadors és cada vegada que s'acaba una temporada expulsa milers de treballadors. Tenim unes dades d'atur juvenil per sobre de la mitjana de la Unió Europea i per tant reclamem polítiques de forma urgent per aquest col·lectiu de treballadors joves.
En canvi, el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, remarca que la situació és millor que l'agost de l'any passat.
Un increment d'atur respecte al mes anterior que per cert és menys intensitat que vam tenir de creixement de l'atur l'any passat.
Per demarcar Barcelona és on més han pujat els desocupats de tot l'Estat, amb un 2,5% més que el juliol. La segueixen Girona, Lleida i Tarragona.
En plana internacional, la Global Summit Flotilla perd més embarcacions per culpa del mal temps en el seu camí cap a Gaza.
Les embarcacions més petites han hagut de recular per les condicions meteorològiques extremes i no es descarta una parada tècnica a Mallorca o Menorca per reparar altres vaixells danyats. Diverses embarcacions han hagut de girar cua per segon cop en 48 hores, frenada per les condicions meteorològiques extremes, segons informa l'organització, que no ha especificat quantes han hagut de recular. Tot plegat després d'una primera sortida fallida diumenge. Els organitzadors expliquen que van ajornar de la sortida per seguretat i que un cop constatada la millora del temps és per això que van decidir tornar a emprendre la ruta. Ho ha explicat a la xarxa Saif Abu Keshek, portaveu de la Global Summit Flotilla.
Realmente nosotros tenemos que adaptar a la situación que hay. Esa es una flotilla que tiene una misión solidaria. Entonces, lo más importante es asegurar que todo el mundo está bien, que no ponemos a nadie en peligro y si tenemos que hacer algunos cambios de última hora, existe ahí la flexibilidad. Si hubiéramos salido el primer día, hubiéramos puesto a la gente en una tormenta bastante más fuerte que al de ayer y esto puede ser muy complicado para el viaje, teniendo que en cuenta que es un viaje bastante largo desde Barcelona hasta Palestina.
Les embarcacions més petites són les que més dificultats i problemes tècnics estan tenint, segons l'entitat, i també alguns dels activistes i periodistes que hi viatgen. No se sap exactament quants vaixells han tornat ni si els que ara són a port podran reprendre el viatge i afegir-se a la missió més endavant.
Notícies en xarxa.
En successos, les violacions pugen un 22% a Catalunya en el primer semestre del 2025 i baixen un 45% als assassinats.
Repunt de les violacions arreu del país, les agressions sexuals en penetració han pujat un 22% a Catalunya el primer semestre del 2025, en comparació amb el mateix període del 2024, passant de 741 a 904. En general, pugen un 16,1% els delictes contra la llibertat sexual, que inclouen les violacions, però també altres tipus penals. En canvi, els homicidis dolorosos i assassinats consumats han baixat un 45%, dels 44 del primer semestre del 2024 als 24 dels primers 6 mesos del 25. Són dades del balanç de criminalitat que ofereix cada trimestre el Ministeri de l'Interior amb dades a totes les policies.
També 15 detinguts en la desarticulació d'una xarxa de falsificació de documents per obtenir permisos de residència.
Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat una xarxa que ja havia registrat 18 unions de parella estable fraudulentes. El modus operandi consistia a la inscripció conjunta de ciutadans estrangers amb dones espanyoles. Moltes d'elles havien denunciat el robatori o l'ús indegut de la seva documentació, així com l'empadronament sense consentiment en domicilis on no vivien habitualment.
Més qüestions. La Plataforma en Defensa de l'Ebre complirà un quart de segle el pròxim dia 15 de setembre. Per celebrar els 25 anys, faran el primer acte el dia 20 d'aquest mes, en què commemoraran la lluita que han dut a aquest temps. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
L'entitat va néixer l'any 2000 per aturar el pla hidrològic del govern d'Aznar i el transvassament de l'Ebre. El 20 de setembre commemoren aquest quart de segle amb activitats a l'Avinguda Felip Pedrell i la presentació d'una sèrie d'obres d'artistes ebrencs. Josep Sabater, membre de la plataforma, reivindica la mobilització que s'ha fet al llarg dels 25 anys d'història.
Però a partir del 15 va començar a veure's una nova realitat, que era la mobilització social. Només per la mobilització que vam ser capaços de fer, no? en la capacitat de força, d'estratègia, tant aquí com a Brussel·les, de contingut científic o de aliances, això en si mateix hi era una victòria. Érem la poca roba lluitant contra un dels projectes més durs d'un govern molt fort i molt agressiu.
La plataforma en defensa de l'Ebre reivindica així 25 anys de mobilització i avisa que continuarà vigilant qualsevol amenaça sobre el riu. Els actes commemoratius s'allargaran fins al setembre de 2026.
El Parc del Garraf presenta aquests dies un aspecte més verd que l'estiu passat. La vegetació s'ha recuperat després de les pluges i la situació ha millorat respecte a fa un any en plena sequera extrema. Canal Blau, Jaume Inglés.
L'any passat, al Parc del Garraf es va detectar un decaïment forestal generalitzat, és a dir, menys verd, i fins i tot zones continuades amb arbres morts al parc que no van resistir l'estrès hídric. El director del Parc del Garraf, José Luis Herrera, es mostra satisfet que l'extensió de massa forestal morta no hagi crescut més gràcies a les pluges.
Els que estan morts, són pins, la majoria, els pins no rebroten, i llavors aquests no podem fer gaire cosa més. Per la resta de l'habitació sí que ha remuntat, està clar. Teníem aquestes zones que podria ser que salvessin o que anéssim a morir com les altres, no? Doncs aquestes moltes pensem que a la llarga es poden salvar i el que sí que podem dir és que no tindrem més noves zones, aquestes clapes tan bèsties que teníem d'arbres morts.
Això passa perquè la vegetació que ha remuntat no torni a passar per un període prolongat d'estrès hídric, com ha passat al Parc del Garraf, que l'any passat es va considerar com la zona zero de la sequera extrema a Catalunya.
En cultura, CaixaForum Barcelona convida a submergir-se en la natura, descobrir les cultures del Pacífic i aprofundir en la innovació artística de Matisse i Monet en la seva nova temporada. Mentrestant, els centres de Girona, Lleida i Tarragona presenten propostes d'art i ciència i el Cosmo Caixa incorpora a la Sala Univers un fòssil de mamut de grans dimensions. David Navarro.
L'exposició immersiva Som Natura obre la temporada amb un cant a la biodiversitat. La seguirà Veus del Pacífic, que mostrarà la riquesa de les cultures d'aquest oceà amb objectes del British Museum. Més endavant arribarà la mostra Records per reivindicar més d'un segle de cinema domèstic. La seguirà Che Matisse, el llegat d'una nova pintura, feta en col·laboració amb el Museu Pompidou. I poc després, Desenfocat, una altra visió de l'art que parteix de la sèrie dels nanúfars de Monet del Museu de l'Orangerie de París. Isabel Salgado, directora d'exposicions de la Fundació La Caixa, ha destacat que l'objectiu de la temporada és parlar de la realitat que ens envolta.
Aquesta temporada reflexionarem sobre la natura, sobre la cultura visual, sobre la sostenibilitat, sobre la força de la memòria.
A CaixaForum Lleida es podran veure les exposicions Naufragis i Talking Brains. Al centre de Tarragona també rebrà Naufragis i l'exposició Colors del món, mentre que CaixaForum Girona acollirà les mostres Còmic, Somnis i Història i La botànica en l'art, quan el Cosmo Caixa enguany renova l'espai Univers amb la incorporació de l'esquelet d'un mamut siberià i nous elements interactius.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En hoquei patins, aquest migdia s'han celebrat els sortejos de les diferents competicions europees, tant masculines com femenines. A la Champions masculina, els tres equips catalans han quedat enquadrats en el grup A. Barça, Reus i Igualada es veuran les cares, també amb el Tricino, el Santomer i el Porto. A la Champions femenina, els equips catalans han quedat repartits en els dos únics grups. El grup A, el Vilassana i el Cerdanyola, se la jugaran contra el Telecable i el Tricino, mentre que en el grup B han quedat el Palau, el Manlleu, el Fraga i el Benfica. A l'Eurocup femenina, el Sant Cugat disputarà els vuitens de final contra les portugueses del Gulpillares, amb l'anada a la pista de la Rambla del Celler. Si les santcugatenques guanyen, l'eliminatòria disputarien els quarts de final davant el Cutra francès. En canvi, el Voltregà, que entra directament en aquests quarts de final, s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatòria entre el Noisy Le Grand francès i l'Ecu anglès. A la Eurocup masculina s'han sortejat els vuitens de final amb diversos equips catalans que hi participaran. El Voltregà s'enfrontarà al Monza italià amb la tornada a Santi. El Lleida se les veurà amb l'Alcoi. Sergi Guiu, UAU, Lleida Ràdio.
El primer partit serà en Terres Valencianes, mentre que la tornada jugarà a Lleida. De guanyar, els estats jugarien els quarts de final enfront el guanyador de l'eliminatòria entre el Sant Joanense portuguès i el Cutra francès. He domat, entrenador del Ponsell, de valorar així aquest emparellament.
Com vaig dir abans del sorteig, m'hauria agradat que no fos algú de l'Hockey Lliga. Malauradament no ha sigut així, ens ha tocat l'Alcoi. Penso que serà un rival difícil. La pista del Coi sempre és complicada. L'avantatge que tenim, crec jo, és que tenim, ens assegurem la tornada a casa, i això és molt positiu amb la nostra gent.
Canviant de competició, la Champions femenina, el Vilassana ha quedat englobat al grup amb el Tricino Italia, el Cerdanyola i el Telecable. Per la seva part, el Fraga jugarà al grup B amb el Palau de Plegamans, el Benfica i el Manlleu. Els dos primers de cada grup accediran a la final a 4.
En aquesta Eurocup masculina, també el Caldas s'enfrontarà al Quebec francès amb la tornada a casa. I s'ha produït un aparellament català entre el Caldas i el Noia, amb el primer partit a la Torre Roja i el segon a l'Ateneu. I el Sant Just jugarà als vuitens de final de la Trophy, la nova tercera competició europea masculina, davant l'equip francès del Pori Roller, amb el partit d'anada a casa. En bàsquet, el bàsquet Girona, aquest matí s'ha fet la presentació dels 4 dels 5 fitxatges que ha fet el conjunt gironí durant aquest estiu. Pau Villafañe, Girona FM.
Derek Needham, Otis Livingston II, Mark Hughes i Nico Maric ja han comparegut avui per explicar principalment quines són les seves sensacions en aquests primers dies de pretemporada i quins van ser els motius que els van portar a signar pel projecte liderat per Marc Gasol i jugar sota les ordres d'un Moncho Fernández, que ha deixat clar que, més enllà de parlar d'objectius, el primer que toca és conjuntar un equip.
A poc a poc, ara mateix estem en pretemporada, tenim que conèixer uns als altres i penso que és... Molt aviat per parlar de grans objectius. El primer objectiu és fer un equip, no una plantilla, fer un equip.
L'entrenador del bàsquet Girona s'ha mostrat satisfet amb la plantilla que han confeccionat i ha insistit que la continuïtat del gran bloc de la temporada passada és una bona notícia.
Encara en bàsquet, l'europeu que s'està disputant a Xipre, Finlàndia, Letònia i Polònia, conjuntament la selecció espanyola amb dos equips, amb dos jugadors catalans, Joel Parra i Ian Kubasima, jugarà aquest vespre davant Itàlia a partir de 9:15, partit clau pel combinat estatal que, si guanya, es classificaria pels vuitens de final.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Propostes en xarxa.
L'estiu és un bon moment per descobrir racons i una de les millors maneres de fer-ho és partint d'una excusa cultural. Acompanyeu-me en aquest breu però intens viatge al cor del Maresme. Ens plantem a Arenys de Mar, municipi de pescadors i moltes altres coses, però avui no ens quedarem a tocar de mar, sinó que ens endinsarem en el nucli urbà, amunt amunt, fins al Parc de Lourdes. Un entorn natural i un punt màgic que durant tot l'estiu acull un cicle de música clàssica. La 18a edició de Música a la Gruta s'estira fins al 6 de setembre amb propostes ben diverses. Alguns exemples. El quartet de saxòfons Aslan Ensemble ens conviden a escoltar Ecos dels Temps, una exploració sonora que recorre músiques populars i ancestrals fins a l'experimentació contemporània, passant per les textures impressionistes i les danses tradicionals d'altres èpoques. Una altra de les cites és amb el duet de veu, violoncel i piano de Lé, que ha preparat un repertori que inclou estils com el jazz, la música moderna o la clàssica. Viatge a través de música de cantautor. i també hi podreu escoltar la mezzosoprano Magdalena Campasol o Jordi Torrents i Miquel González amb cançons incertes. Fins al 6 de setembre, 18a edició del Festival Música a la Gruta d'Arenys de Mar. En trobareu tota la informació al web arensdemar.cat.
Sabies que...
L'apèndix és un òrgan que té forma de tub i que està enllaçat a l'intestí gros. Es troba a la part inferior dreta de l'abdomen i és completament inútil. Antigament aquest òrgan del cos ajudava a digerir els vegetals que ingeríem els éssers humans antigament.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Acabada la primera trobada entre Salvador Illa i Carles Puigdemont després d'una hora i mitja de reunió a la delegació del govern a Brussel·les. No ha transcendit cap detall de la trobada, però des de Junts esperen poder-se reunir també amb Pedro Sánchez. Maria Pagès.
Illa ha apostat pel diàleg com a motor de la democràcia a Catalunya en un post a X. El govern considera la trobada com un reconeixement a l'expresident Puigdemont per part de l'actual executiu, ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
Un pas més cap a la normalitat de Catalunya i posar en valor allò que tants esforços va requerir, com va ser la llei de amnistia. És veritat, ho ha dit el president, i és així, ens hagués agradat que aquesta trobada s'hagués pogut produir al Palau de la Generalitat.
El govern espanyol aprova perdonar 83.000 milions d'euros de deute de les comunitats autònomes.
A Catalunya es condonen 17.000 milions d'euros, un 20% del deute total de la Generalitat. El projecte de llei haurà de passar ara als tràmits parlamentaris i té l'oposició del Partit Popular, a qui ha criticat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.
Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España. De los 83.252 millones, casi 60.000 corresponde a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Por tanto, la pregunta es ¿dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio que esta medida supone para otras comunidades autónomas que está denunciando el señor Feijóo?
L'atur repunta un 2,5% a Catalunya al mes d'agost amb la pèrdua de més de 60.000 llocs de feina.
La causa és la fi dels contractes d'estiu, però tot i això es tracta de la xifra de desocupació més baixa en un mes d'agost dels últims 18 anys. Des de la UGT, Òscar Riu demana protegir els sectors més perjudicats, però des del govern el secretari de Treball, Paco Ramos, destaca que l'agost ha estat millor que el de l'any passat.
Un increment d'atur respecte al mes anterior, que per cert és menys intensitat que vam tenir de creixement de l'atur l'any passat.
Que el mercat laboral català el que fa amb els treballadors és cada vegada que s'acaba una temporada expulsa milers de treballadors. Tenim unes dades d'atur juvenil per sobre de la mitjana de la Unió Europea.
En cultura, la innovació artística de Matisse i Monet, la natura i les cultures del Pacífic, protagonistes de la nova temporada de CaixaForum Barcelona.
Els centres de Girona, Lleida i Tarragona presenten propostes d'art i ciència, mentre que el CosmoCaixa incorpora a la sala Univers un fòssil de mamut de grans dimensions. La directora d'exposicions de la Fundació La Caixa, Isabel Salgado, explica com serà aquesta temporada.
Aquesta temporada reflexionarem sobre la natura, sobre la cultura visual, sobre la sostenibilitat, sobre la força de la memòria i sobre els grans reptes que ens envolten.
I en esport, Jordi Cervantes, sortejades les competicions europees d'hoquei patins.
A la Champions masculina, Barça, Reus i Igualada han quedat enquadrats en el grup A amb Tricino, Santomer i Porto. A la Champions femenina, el grup A, el Vilassana i el Cerdanyola se la jugaran contra el Telecable i el Tricino, mentre que en el grup B han quedat el Palau, el Manlleu, el Fraga i el Benfica. A les dues Eurocup destaca el debut del Sant Cugat a la femenina i el duel català entre el Caldes i el Noia a la masculina. I a la tercera nova competició masculina, la Trophy, la disputarà el Sant Just, que s'estrenarà amb el Puri Roller francès.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació d'allò més tranquil·la de la que estem tenint aquest dimarts i, bàsicament, amb el domingo com el protagonista. Sol que està escalfant. I, de fet, ja s'han donat màximes superiors als 30 graus en alguns racons del prelitoral barceloní, de l'interior de Tarragona o del Pla de Lleida. Tot plegat amb poca humitat. Per tant, el sol pica, el sol és molt radiant i l'atmosfera està molt transparent. Quatre núvols s'han anat formant al Prepirineu, també cap a les comarques de Girona, però ja no esperem que hi hagi tempestes, a diferència d'ahir, d'abans d'ahir o de fa tres dies. En vista aquesta propera nit i demà, la situació vindrà marcada per la pujada encara més clara de la temperatura. De la temperatura màxima, perquè al matí encara serà frescal, el del dimecres. I també serà una jornada neta, transparent, sense tempestes i amb més vent. Compte perquè durant la tarda, sobretot la del dimecres, aquest vent de Garbí bufarà amb ganes a Girona i anirà xiulant també amb ganes a gran part del litoral. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Teníem aquestes dues incidències a la xarxa viària. Per una banda, un accident a l'autopista AP7 al tram del Papiol en direcció sud. Ara ja estan tots els vehicles retirats. Ja tenim tots els carrils oberts al trànsit. Encara quedarien un parell de quilòmetres de molta lentitud entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol, això a P7 i en sentit sud, però de mica el trànsit hauria d'anar millorant també en aquest tram de l'autopista AP7. L'altra incidència, recordem-ho, era un vehicle que s'havia incendiat, un turisme, a la C58, al tram de Montcada i Reixac a Ripollet, ja està apagant, l'estan acabant de retirar, hi ha un carril tallat encara sortint de Barcelona, i aquí les aturades continuen, uns 4-5 quilòmetres, ja des del Nus de la Trinitat, gairebé fins a Ripollet, això a la C58, sortint de Barcelona. I aquestes aturades també afecten a la ronda litoral. Parlem d'uns 2-3 quilòmetres de retencions entre el Bon Pastor i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acaba la primera trobada entre Salvador Illa i Carles Puigdemont després d'una hora i mitja de reunió a la delegació del govern a Brussel·les. No ha transcendit cap detall de la trobada, però des de Junts esperen poder-se reunir també amb Pedro Sánchez.
La trobada s'ha celebrat a porta tancada i no hi ha hagut per ara compareixences públiques per valorar-la. El president Salvador Illa s'ha limitat a fer un post a la xarxa X per destacar la normalitat institucional de la reunió i recordar que el diàleg és el motor de la democràcia perquè Catalunya continua avançant. De fet, el govern considera la trobada un reconeixement a l'ex president Puigdemont per part de l'actual executiu. La cita s'ha fet amb els pressupostos catalans i espanyols per negociar, així com acords entre Junts i el PSOE per concretar com ara el català a Europa i la immigració.
La reunió d'Illa amb Puigdemont arriba després que el president de la Generalitat s'hagi reunit ja amb alguns dels seus predecessors, Jordi Pujol, José Montilla i Artur Mas. Però anem cap a Brussel·les per saber com ha estat aquesta primera trobada institucional entre els dos líders polítics. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali, bona tarda a tothom. Doncs Illa i Puigdemont han estat sols cara a cara durant una hora i mitja aproximadament. Ho han fet en una sala petita i senzilla, dues butaques fosques, dues plantes a banda i banda, tauleta de vidre davant i cap bandera, ni l'europea ni la senyera. Ha estat la primera vegada que es reuneixen Puigdemont fa 8 anys que és a Bèlgica, exiliat, i Illa fa un any que és president. S'han encaixat les mans molta estona perquè els fotògrafs i càmeres captessin de moment i la reunió ha estat, però, a porta tancada. No han fet declaracions, si més no, els periodistes ho han fet a xarxes socials. Ara ho explicarem. Puigdemont ha arribat a la delegació del govern català, doncs, caminant i somrient, i Illa ja l'esperava dins. En marxar, Puigdemont ho ha fet amb el seu cotxe, aquell que té una matrícula personalitzada, UO2017, i Illa en furgoneta fosca. Illa fa una estona, com dèieu també vosaltres, ja ha dit a les xarxes socials fa uns minuts, que la reunió és una més de les que ha fet amb la resta d'expresidents de la Generalitat. I Puigdemont també a les xarxes ha agraït la trobada, però ha lamentat que no s'hagi produït al Palau de la Generalitat. Torna a quedar clar, diu Puigdemont, que no vivim una situació de normalitat. Sigui com sigui, aquest curs polític i en joc, com dèieu, els pressupostos generals dels pressupostos generals de l'Estat i els 7 vots de Junts al Congrés de Diputats són importants. I d'altra banda, doncs, l'amnistia s'hauria de fer efectiva del tot i Puigdemont, Comín i Puig haurien de poder tornar.
Moltíssimes gràcies, Mont. Hores abans d'aquesta reunió, la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, ha marcat la trobada entre ella i Puigdemont en la normalitat institucional.
Paneque ha recordat que l'executiu català hagués volgut fer la reunió al Palau de la Generalitat.
un pas més cap a la normalitat de Catalunya i posar en valor allò que tants esforços va requerir com va ser la llei d'amnistia. És veritat, ho ha dit el president i és així, que aquesta trobada s'hagués pogut produir al Palau de la Generalitat.
Una reunió que arriba una setmana abans de la diada de l'11 de setembre. Avui el govern ha presentat la imatge gràfica i l'acte institucional per commemorar-la. La celebració girarà entorn la pluralitat i diversitat de Catalunya. Maite Polo.
El cantant Antonio Orozco, un homenatge a l'escriptor Paco Candel, que va simbolitzar la convivència i integració a Catalunya, i la reivindicació de la potència intel·lectual de Maria Assumpció Català, matemàtica i astrònoma, seran alguns dels atractius de l'espectacle de Marta Ballarri per al vespre de l'11 de setembre al Teatre Nacional. Una creació que vol transmetre el missatge que el mateix president Salvador Illa va transmetre fa pocs dies als seus consellers i conselleres a la trobada d'Arnes. Ho ha explicat la portaveu Sílvia Paneque.
Aquest missatge traslladava el president Illa a les jornades d'Arnes, va lligat amb el missatge que el govern també vol donar aquest 11 de setembre. Catalunya és un país ric en la seva diversitat, igualitari, inclusiu, obert, ric culturalment i, per tant, obert al món.
Salvador Illa participarà en la hissada de la senyera al Parlament i oferirà una recepció oficial. El 10 de setembre, el dia abans, pronunciarà el discurs institucional i el mateix dia 11, com és tradicional, el govern oferirà l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova a Barcelona. També es faran actes a través de les delegacions territorials de la Generalitat a Catalunya i a les delegacions a l'estranger.
Mentrestant, a Madrid, el govern espanyol ha aprovat la condonació de 83.000 milions d'euros de deute de les comunitats autònomes.
A Catalunya suposarà 17.000 milions del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, un 20% del deute total de la Generalitat. El projecte de llei, que haurà de passar als tràmits parlamentaris, té l'oposició del Partit Popular, a qui la ministra d'Hisenda insta a recapacitar.
Esther Minguell.
Maria Jesús Montero titlla la mesura d'excepcional i en la seva compareixença després del Consell de Ministres ha reiterat que beneficia a totes les comunitats autònomes.
Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España. De los 83.252 millones, casi 60.000 corresponde a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Por tanto, la pregunta es ¿dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio que esta medida supone para otras comunidades autónomas que está denunciando el señor Feijóo?
Montero aclarí que els recursos que les autonomies s'estalviaran en interessos podran destinar-los a partides socials com sanitat, educació o dependència. I es pregunta qui deixaria escapar aquesta oportunitat.
¿Qué familia española en su sano juicio va a decir que no a que alivie la carga de deuda que tenga su familia? Bueno, pues esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades autónomas del Partido Popular que han dicho que no están de acuerdo.
Aquesta mesura, assegura Montero, és complementària i no frena ni substitueix la reforma del sistema de finançament autonòmic en què l'executiu segueix treballant.
Justament, el govern català ha aprovat avui el sostre de despesa de la Generalitat, que és el primer pas per elaborar els pressupostos.
Uns pressupostos que el Departament d'Economia treballarà durant les pròximes setmanes i que el govern desitja tenir aprovats l'1 de gener de l'any vinent. La consellera portaveu no ha parlat de calendaris de negociacions amb els grups del Parlament, però ha xifrat el sostre de despesa amb més de 40.500 milions d'euros.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'atur repunta a Catalunya el mes d'agost amb un augment del 2,5% i la pèrdua de més de 60.000 llocs de feina. La causa és la fi dels contractes d'estiu, però tot i això es tracta de la xifra de desocupació més baixa en un mes d'agost dels últims 18 anys. Montse Hidalgo.
Catalunya lidera l'augment de l'atur a tot Espanya en termes absoluts, ja que l'agost ha sumat prop de 8.000 aturats respecte del juliol i el total és de 327.000 persones. D'aquestes, tres quartes parts són del sector serveis. Des del sindicat UGT, el secretari de Política Sindical, Òscar Riu, lamenta l'estacionalitat del mercat laboral i reclama mesures per protegir els sectors més perjudicats.
Que el mercat laboral català és el més estacional de tot l'Estat. Que el mercat laboral el català el que fa amb els treballadors és cada vegada que s'acaba una temporada expulsa milers de treballadors. Tenim unes dades d'atur juvenil per sobre de la mitjana de la Unió Europea i per tant reclamem polítiques de forma urgent per aquest col·lectiu de treballadors joves.
En canvi, el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, remarca que la situació és millor que l'agost de l'any passat.
Un increment d'atur respecte al mes anterior que per cert és menys intensitat que vam tenir de creixement de l'atur l'any passat.
Per demarcar Barcelona és on més han pujat els desocupats de tot l'estat, amb un 2,5% més que el juliol. La segueixen Girona, Lleida i Tarragona.
Notícies en xarxa.
En plana internacional, la Global Summit Flotilla perd més embarcacions per culpa del mal temps en el seu camí cap a Gaza.
Les embarcacions més petites han hagut de recular per les condicions meteorològiques extremes i no es descarta una parada tècnica a Mallorca o a reparar altres vaixells danyats. Diverses embarcacions han hagut de girar cua per segon cop en 48 hores i tornar a port frenades pel mal temps, segons l'organització, que no ha especificat quantes han hagut de recular. Tot plegat després d'una primera sortida fallida diumenge. Els organitzadors expliquen que van ajornar la sortida per seguretat i que un cop constatada la millora del temps, és per això que van decidir tornar a emprendre la ruta. Ho ha explicat a la xarxa Saif Abukeshek, portaveu de la Global Summit Flotilla.
Realmente nosotros tenemos que adaptar a la situación que hay. Esta es una flotilla que tiene una misión solidaria. Entonces, lo más importante es asegurar que todo el mundo está bien, que no ponemos a nadie en peligro y si tenemos que hacer algunos cambios de última hora, existe ahí la flexibilidad. Si hubiéramos salido el primer día, hubiéramos puesto a la gente en una tormenta bastante más fuerte que al de ayer y esto puede ser muy complicado para el viaje, teniendo que en cuenta que es un viaje bastante largo desde Barcelona hasta Palestina.
Les embarcacions més petites són les que més dificultats i problemes tècnics estan tenint, segons l'entitat, i també alguns dels activistes i periodistes que hi viatgen. No se sap exactament quants vaixells han tornat ni els que ara són a port podran reprendre el viatge i afegir-se a la missió més endavant.
En successos, la Fiscalia demana citar a declarar Santi la Iglesia pel cas Jubany i reobrir el procediment per una de les investigades.
L'acusació particular ja havia demanat que es tornés a investigar Anna Echaguibel. A la nota on informa aquest nou pas del procés no apareixen els noms de les dues persones, però segons fonts properes al cas els han confirmat a l'ACN. El Ministeri Públic ha fet la petició després que les ampliacions dels informes biològics d'ADN que va demanar a la policia científica hagin donat resultats genètics positius segons el Ministeri Públic.
Per tant, queda aquest cas a les portes ja de judici. Més coses, les violacions pugen un 22% a Catalunya en el primer semestre del 2025 i baixen un 45% els assassinats.
Repunt de les violacions arreu del país, les agressions sexuals en penetració han pujat un 22% a Catalunya el primer semestre del 2025, en comparació amb el mateix període del 2024, passant de 741 a 904. En general, pugen un 16,1% els delictes contra la llibertat sexual, que inclouen les violacions però també altres tipus penals. En canvi, els homicidis dolorosos i assassinats consumats han baixat un 45% dels 44 del primer semestre del 24 als 24 dels primers 6 mesos del 25. Són dades del balanç de criminalitat que ofereix cada trimestre al Ministeri de l'Interior amb dades de totes les policies.
Notícies en xarxa.
La plataforma en defensa de l'Ebre complirà un quart de segle el pròxim dia 15 de setembre. Per celebrar els 25 anys faran el primer acte el dia 20 d'aquest mes en què commemoraran la lluita que han dut a terme al llarg d'aquest temps. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
L'entitat va néixer l'any 2000 per aturar el pla hidrològic del govern d'Aznar i el transvassament de l'Ebre. El 20 de setembre commemoren aquest quart de segle amb activitats a l'Avinguda Felip Pedrell i la presentació d'una sèrie d'obres d'artistes ebrencs. Josep Sabater, membre de la plataforma, reivindica la mobilització que s'ha fet al llarg dels 25 anys d'història.
Però a partir del 15 va començar a veure's una nova realitat, que era la mobilització social. Només per la mobilització que vam ser capaços de fer, no? en la capacitat de força, d'estratègia, tant aquí com a Brussel·les, de contingut científic o d'aliances, això en si mateix hi era una victòria. Érem la poca roba lluitant contra un dels projectes més durs d'un govern molt fort i molt agressiu.
La plataforma en defensa de l'Ebre reivindica així 25 anys de mobilització i avisa que continuarà vigilant qualsevol amenaça sobre el riu. Els actes commemoratius s'allargaran fins al setembre de 2026.
També en territori, mig centenar de ponents participaran en la primera edició del Congrés d'Investigació Tècnico-Cultural del Romesco, que se celebrarà de l'1 al 2 d'octubre a Tarragona. Finançat amb els fons Next Generation, la trobada vol reivindicar la identitat tarragonina d'una salsa o suquet nascut al barri mariner del Serrallo. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
El xef del Disfrutar, Xavier Estruc, obrirà un congrés de dos dies que reunirà les 8 estrelles Michelin de Tarragona, així com cuineres a la talla d'Ada Parellada o Maria Nicolau. Entre els 50 ponents hi haurà també pescadors i dones sàvies del tarragoní barri mariner del Serrallo, crítics gastronòmics, nutricionistes i fins i tot influencers. El president del comitè científic del certamen, Xavier Alloé, diu que el congrés ha de servir per fer difusió del romesco.
A la gent que diu que la salsa de romesco o la salsa de calçot no és romesco, els diem que també, i que la xatonada, que també, no? Que són una família de romescos, que el nostre és el suquet, i que a Valls pot ser la salsa de calçots i el Vendrell pot ser la xatonada.
La trobada ja compta amb 150 participants i neix amb l'objectiu de reconèixer i projectar el romesco com a patrimoni viu, element d'identitat local i símbol de projecció gastronòmica de la ciutat de Tarragona.
També l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, s'ha vist obligat a nova aplicació mòbil per comunicar-se amb els veïns després que l'empresa propietària de WhatsApp els hagi tancat el grup que tenien. L'Ajuntament s'ha vist perjudicat per una campanya contra el frau de l'empresa Meta. Ràdio Ripoll, Joan Manuel Robles.
La companyia ho ha fet per protegir la xarxa de possibles spam, publicitat enganyosa o estafes a través de la xarxa. Aquesta política empresarial ha afectat l'Ajuntament Ripollès, entre d'altres consistoris d'altres poblacions petites que utilitzaven WhatsApp com a mitjà de comunicació amb els veïns. Oriol Lázaro és l'alcalde de Campdevànol.
Això ens ha afectat directament. Ens hem quedat sense aquesta eina de clau de comunicació amb la població. De fet, jo diria que era l'eina més directa i efectiva que teníem.
L'equip de govern de Campdevànol ha fet de la necessitat virtut. Aprofitarà la vinentesa per posar en marxa properament una nova aplicació mòbil de comunicació amb els veïns que creu que serà inclús més efectiva que WhatsApp.
Hi haurà tot un apartat on els propis ciutadans podran dir la seva. Val? I això vol dir que si algú veu una vorera malmesa que s'ha d'arreglar d'urgència...
L'Ajuntament de Campdevànol farà l'anunci properament de la nova aplicació, que espera que els veïns es descarreguin per a una comunicació més efectiva amb l'administració local.
I el Parc del Garraf presenta aquests dies un aspecte més verd que l'estiu passat. La vegetació s'ha recuperat després de les pluges i la situació ha millorat respecte a fa un any en plena sequera extrema. Canal Blau, Jaume Anglès.
L'any passat, al Parc del Garraf es va detectar un decaïment forestal generalitzat, és a dir, menys verd, i fins i tot zones continuades amb arbres morts al parc que no van resistir l'estrès hídric. El director del Parc del Garraf, José Luis Herrera, es mostra satisfet que l'extensió de massa forestal morta no hagi crescut més gràcies a les pluges.
Els que estan morts, són pins, la majoria, els pins no rebroten, i llavors aquests no podem fer gaire cosa més. Per la resta de la vegetació sí que ha remuntat, està clar. Teníem aquestes zones que podria ser que salvessin o que anéssim a morir, com les altres, no? Doncs aquestes moltes pensem que a la llarga es poden salvar i el que sí que podem dir és que no tindrem més noves zones, aquestes clapes tan bèsties que teníem d'arbres morts.
Això passa perquè la vegetació que ha remuntat no torni a passar per un període prolongat d'estrès hídric, com ha passat al Parc del Garraf, que l'any passat es va considerar com la zona zero de la sequera extrema a Catalunya.
En cultura, CaixaForum Barcelona convida a submergir-se en la natura, descobrir les cultures del Pacífic i aprofundir en la innovació artística de Matís i Monet en la seva nova temporada.
Mentrestant, els centres de Girona, Lleida i Tarragona presenten propostes d'art i ciència i el CosmoCaixa incorpora a la sala Univers un fòssil de mamut de grans dimensions.
David Navarro.
L'exposició immersiva Som Natura obre la temporada amb un cant a la biodiversitat. La seguirà Veus del Pacífic, que mostrarà la riquesa de les cultures d'aquest oceà, amb objectes del British Museum. Més endavant arribarà la mostra Records, per reivindicar més d'un segle de cinema domèstic. La seguirà Chez Matisse, el llegat d'una nova pintura, feta en col·laboració amb el Museu Pompidou. I poc després, Desenfocat, una altra visió de l'art, que parteix de la sèrie dels nenúfars de Monet del Museu de l'Orangerie de París. Isabel Salgado, directora d'exposicions de la Fundació La Caixa, ha destacat que l'objectiu de la temporada és parlar de la realitat que ens envolta.
Aquesta temporada reflexionarem sobre la natura, sobre la cultura visual, sobre la sostenibilitat, sobre la força de la memòria.
A CaixaForum Lleida es podran veure les exposicions Naufragis i Talking Brains. Al centre de Tarragona també rebrà Naufragis i l'exposició Colors del món, mentre que CaixaForum Girona acollirà les mostres Còmic, Somnis i Història i La botànica en l'art, quan el CosmoCaixa enguany renova l'espai Univers amb la incorporació de l'esquelet d'un mamut siberià i nous elements interactius.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En hoquei patins aquest migdia s'han celebrat els sortejos de les diferents competicions europees, tant masculina com femenines. A la Champions masculina, els tres equips catalans han quedat enquadrats en el grup A. Barça, Reus i Igualada es veuran les cares amb el Tricino, el Santomer i el Porto. A la Champions femenina, els equips catalans han quedat repartits en els dos únics grups. El grup A, el Vilassana i el Cerdanyola, se la jugaran contra el Telecable i el Tricino, mentre que en el grup B han quedat el Palau, el Manlleu, el Fraga i el Benfica. A la Eurocup femenina, el Sant Cugat, que s'estrena en competició europea, disputarà els vuitens de final contra les portugueses del Gulpillares, amb l'anada a la pista de la Rambla del Celler. Si les santcugatenques guanyen l'eliminatòria, disputarien els quarts de final davant el Cutre francès. En canvi, el Voltregà, que entra directament en aquests quarts de final, s'enfrontarà al vencedor de l'àlia entre el Noisy Le Grand francès i l'Eco anglès. A la Eurocup masculina s'han sortejat els vuitens de final. El Voltregà s'enfrontarà al Monza italià amb la tornada a Sant Hipòlit. El Lleida se les veurà amb l'Alcoi. Sergi Guiu, 1-1 Lleida Ràdio.
El primer partit serà en terres valencianes, mentre que la tornada jugarà a Lleida. De guanyar, els estats jugarien els quarts de final enfront el guanyador de l'eliminatòria entre el Sant Joanense portuguès i el Cutre francès. Edomat, entrenador del Ponsell, de valorava així aquest emparellament.
Com vaig dir abans del sorteig, m'hauria agradat que no fos algú de l'Hockey Lliga. Malauradament no ha sigut així, se'ns ha tocat l'Alcoi. Penso que serà un rival difícil. La pista del Coi sempre és complicada. L'avantatge que tenim, crec jo, és que tenim, ens assegurem la tornada a casa, i això és molt positiu amb la nostra gent.
Canviant de competició, la Champions femenina, el Vilassana ha quedat englobat al grup amb el Tricino Italia, el Cerdanyola i el Telecable. Per la seva part, el Fraga jugarà al grup B amb el Palau de Plegamans, el Benfica i el Manlleu. Els dos primers de cada grup accediran a la final a 4.
En aquesta Eurocup masculina, el Caldes també jugarà contra el Quebec francès amb la tornada a casa. I s'ha produït un aparellament català entre el Caldes i el Noi amb el primer partit a la Torre Roja i el segon a l'Ateneu. El Sant Just jugarà els vuitens de final de la Trophy, la nova tercera competició europea masculina davant l'equip francès del Pori Roller amb el partit d'anada a casa. En futbol, un cop tancat el mercat de fitxatges i en plena aturada per seleccions, el Barça ha tornat a la feina amb els pocs efectius dels que disposa, entre ells Valde, Eric, Casado, Chesney, Joan García, Marc Bernal i Gerard Martín. El tècnic Hansi Flick no ha pogut estar en aquesta sessió setmanal perquè ha rebut el premi de millor entrenador del curs passat durant la reunió del Comitè Tècnic d'Entrenadors de la Federació Espanyola. Pedri, que es troba amb la selecció espanyola, ha volgut treure ferro a les declaracions del preparador alemany després del partit contra el Rayo Vallecano.
La selecció, i és complicat hablar del Barça, però bueno, creo que se ha preguntado más para Flick, que no sé a quién se refería. Él sabe verdaderamente y ya lo hablará con nosotros cuando toque, cuando volvamos de la selección, y ahora nos centrarnos en la selección y a darlo todo.
I pel que fa a l'europeu d'hoquei patins masculí que juga a Paredes, Portugal, la selecció espanyola amb 10 dels 11 jugadors catalans, a més del tècnic Pere Vàries, disputarà avui el segon partit de la fase de grups contra Itàlia. A partir de les 8 del vespre, el combinat estatal es va imposant l'estrena davant França per 2-1 en aquest partit inaugural.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
He tancat de cop claus dins de casa. No m'importa res fumata blanca. No hi ha ningú, no hi ha ni un ànima. I bamba blanca. Si el temps passés com ho vull jo, si el temps sabés el que sé jo, que fàcil seria. Mama.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.